23è, que els tractarem de manera conjunta. Farem l'exposició, per tant, de marc de despesa i marc d'ingrés, o marc d'ingrés i marc de despesa per al 2014, i després farem el torn conjunt de debat. Els recordo que tenen 5 minuts cada proponent o cada portaveu per la seva intervenció al respecte. Té la paraula el senyor Brugueroles.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Intentaré ser breu, o no molt llarg. Aviam, començo pel punt de partida. És que l'Ajuntament en aquest moment té els comptes millor que dos anys enrere. I això és així. Hi havia una necessitat d'ajustar-se i s'ha fet. Aquesta necessitat d'ajustar-se ve dels elements que tots vostès coneixen, no m'hi entretinc, però la qüestió és que ara l'endeutament és més baix, les provisions són molt més altes, s'han implantat noves eines de control i de monitorització i tots els indicadors estan pràcticament on creiem que havien d'estar. Això vol dir que hem de continuar prenent mesures, hem de conservar el bon estat de les finances municipals, hem de continuar amb la línia de la contenció fiscal. Ja ho hem dit moltes vegades, que pujar impostos en temps de crisi ens sembla que és just el contrari del que hauríem de fer. Hem de mantenir encara un criteri estricte de prudència, perquè la incertesa continua sent elevada, tot i que molt menys que un temps enrere. I d'alguna manera, ho hem dit també al principi de tot el ple, durant el torn de precs i preguntes del públic, que estem davant d'un punt d'inflexió, perquè creiem que molts dels indicadors importants ja estan on creiem que havien d'estar. I, per tant, no cal continuar cargolant, en alguns aspectes, les xifres, perquè creiem, insisteixo, que en molts temes ja som on havíem d'estar. Però hem de continuar mantenint l'atenció a la tresoreria, hem de continuar insistint en guanys d'eficiència, en ser capaços de fer més amb menys, hem de continuar incrementant la capacitat redistributiva del conjunt del paquet econòmic global, que inclou ordenances i pressupost i moltes altres disposicions que anem aprovant amb juntes de govern i que anem compartint amb l'oposició durant el període d'execució del pressupost. Hem de tenir molt clara la prioritat, i això passa per els processos de planificació estratègica que vostès coneixen, i hem de seguir impulsant la nostra economia local perquè les circumstàncies són les que són, i les dificultats de la ciutadania són les que tots coneixem i, per tant, tots els esforços que podem destinar en aquest sentit doncs sempre són importants i han de ser benvinguts. Parlant concretament sobre les ordenances fiscals, els criteris generals també vostès els coneixen, fan referència a la necessitat de ser continguts, a la necessitat de disposar de suficiència financera i de sostenibilitat econòmica, i es plantegen amb els eixos que tots vostès coneixen també i que fan referència a la sostenibilitat ambiental, a la sostenibilitat social i a la sostenibilitat econòmica, a la promoció de l'ocupació i a intentar fer les coses més fàcils i, per tant, amb un criteri de simplificació administrativa. Només els relato alguns dels ítems més importants que fan referència a la reforma de les ordenances fiscals que es plantegen per a l'exercici de 2014. Bé, en general es planteja una dada d'un augment de l'1,9 del IBI residencial mitjà, que com tots vostès poden imaginar és inferior al creixement del cost de la vida. És a dir, per tant, en termes reals podríem estar parlant de que certament baixa el tipus impositiu de l'IBI, com ve passant durant els darrers exercicis, però a més baixa d'una forma més intensa, perquè fins i tot arribem amb un plantejament en què previsiblement en termes reals estem davant d'una baixada de l'IBI residencial a Sant Cugat per l'any 2014. Es promouen diverses mesures que fan referència a l'impuls econòmic, que s'afegeixen a les que ja s'havien promogut en exercicis precedents, en concret amb l'impost d'activitats econòmiques de l'IE del polígon industrial de Can Calopa, i una que ens fa especialment, creiem que pot tenir un impacte important i que afecta en un moment important de l'arrencada de nous negocis i petits comerços al nostre municipi, que és la bonificació del 90% de la taxa d'obertura dels annexos 3B i 3C, bars i restaurants i petit comerç, per tant, amb la taxa d'obertura d'establiments. Estem, per tant, davant d'unes ordenances que són contingudes, que pretenen alleugerir la càrrega tributària amb la petita economia, que és la que, sens dubte, la que més està patint en aquest moment. Continuo de forma molt resumida, amb la, entrant ja amb el pressupost. Estem en una els trets essencials són que es prioritzen, com s'ha vingut fent els darrers exercicis, les polítiques de cohesió i de justícia social, l'atenció social bàsica, el suport del tercer sector, etc. Se n'incrementa la dotació amb un 11% respecte a 2013. Es dota per primera vegada una partida dirigida a garantir l'habitatge per col·lectius en situació de necessitat extrema, per tant, l'habitatge social. Els aturats de llarga durada i altres col·lectius continuen sent focus especial del tot el paquet econòmic. Es segueix potenciant el SOM. Es prioritzen les polítiques de promoció econòmica, emprenedoria, foment d'un entorn favorable per l'establiment i creixement d'empreses i captació d'inversions, que té, com sempre, l'objectiu de generar nova ocupació i, per tant, com a eina de reducció de l'atur, com hem vingut parlant també abastament en aquest ple. Es manté l'especial cura a l'atenció a famílies nombroses, monoparentals, col·lectius susceptibles de requerir suport específic, pensionistes, joves, persones amb discapacitat, etc. Es manté l'esforç de finançament de tot el paquet educatiu. Es reforça àmpliament la política d'inversió, en aquest cas. Tots vostès coneixen les inversions principals que es preveuen l'any 2014, molt intensives tant als barris com al centre, en molts casos. La Biblioteca de Vallpallera és un exemple, a Can Borrull, a Les Planes, a La Floresta, un pla d'asfaltat ambiciós, Sant Joan de Mirassol, Can Barat, etc. Es manté l'aposta per la qualitat de les polítiques culturals d'ampli espectre, l'esforç inversor, com a mesura anticrisi, es reforça, recupera bona part del suport públic al teixit associatiu de la ciutat, cultural i social. Es continua posant l'accent en la millora de l'entorn urbà i en el model de ciutat verda. S'incideix en la millora contínua, el control de qualitat i es potencia l'ús d'energies renovables, com s'ha vingut fent amb altres exercicis. Una referència breu també al marc d'endeutament. Insistim que en aquest criteri estem on creiem que havíem d'estar. Estem amb una liquidació de l'exercici 2012 al 66%. Preveiem que això continuarà contingut o a la baixa l'any 2013 i també per l'any 2014. Fent una previsió molt prudent, estarem fregant el 65%. La nostra fita és acabar la legislatura amb una forquilla que aniria entre el 60 i el 65%. Vull fer una referència a la qüestió que surt publicada avui en algun mitjà respecte al deute per càpita. N'hem parlat moltes vegades sobre aquest tema. No és el mateix una ciutat com París com una ciutat com Kabul, Una ciutat com París, que té una capacitat de generar riquesa molt elevada, òbviament advent un endeutament per càpita diferent del que podria admetre una ciutat com Kabul. I és un molt mal indicador, diguem-ne, per mesurar si una ciutat està molt endeutada o no. No és el nostre cas. Nosaltres tenim un endeutament que creiem que està on hauria d'estar en els temps actuals. Quan el cicle econòmic canviï, doncs podrem parlar de si l'hem de reduir, que seria una mesura perfectament raonable, però no és el cas actual. I finalment, i acabo, senyora alcaldessa, crec que seguim avançant en dotar de musculatura financera aquesta institució, amb la seva capacitat redistributiva, que es persevera amb el control del deute i d'altres indicadors que creiem que estan on han d'estar. Hem de continuar millorant amb la qüestió del pagament als proveïdors i les qüestions que fan referència a la tresoreria. Això per nosaltres és important. Saben que aquí hi ha una dificultat des de fa anys, de que costa que tot allò que un comptabilitza com a ingrés es cobri i, per tant, aquesta escletxa és una escletxa important i que cal tenir perfectament controlada i monitoritzada, com s'ha vingut fent. Tot plegat reflecteix l'estratègia social, ambiental i econòmica d'aquest equip de govern. S'exigeix mantenir i reforçar les eines de millora de la gestió, el rigor i la transparència i la monitorització i el control. I acabo oferint, com sempre hem vingut fent en tota aquesta legislatura, una mà estesa pel diàleg, tant pel que fa a les ordenances fiscals com pel pressupost. Tots nosaltres sabem que el marc que regula l'elaboració del pressupost ens dona molt poc marge per introduir millores o introduir canvis fins a la seva aprovació definitiva, però tenim tot l'exercici del 2014 per introduir modificacions pressupostàries com les que fa un moment hem aprovat, si és que és el cas, fruit del diàleg i fruit de les aportacions que durant aquesta legislatura n'hi ha hagut moltes que provenen dels partits de l'oposició i com a tal les hem explicat i les hem interioritzat en el nostre paquet econòmic. Per tant, doncs gràcies, he donat molta informació en poc temps, perdoneu si he anat massa ràpid, podrem tocar aspectes concrets amb el torn de rèplica.
Moltes gràcies, grups que volen intervenir. Té la paraula el senyor Bea per part de la CUP.
Una pregunta prèvia, abans que comenci a comptar el rellotge. Són 5 minuts per les dues, sobretot Joan, eh?
A veure, com que es va parlar, es va acordar de 5 minuts, el tinent d'alcalde ha parlat 9 minuts 38 segons, no tenim inconvenient en fer 5 minuts extensos, sempre i quan jo els 10 minuts sí que demanaré que acabem. En qualsevol cas, el següent torn, el de rèplica, sí que siguem més breus, si us plau. Endavant.
Bé, jo m'entré, senyor, amb els 5 minuts. El nostre diagnòstic de la situació socioeconòmica, malgrat que el pressupost hagi augmentat significativament, és bastant semblant al de l'any passat, quan vam iniciar el cicle pressupostari interior, i per tant, si el diagnòstic és bastant semblant, les propostes també ho són. Perquè a part que el pressupost hagi augmentat, entre altres per el tema de les plusvàlues, que realment ens en sorprèn bastant aquest augment, de 7 a 11, 300 milions d'euros de compra, no? Impost per la compra-venda d'habitatge, tenim algunes dades com que tenim més de 4.000 aturats encara, tenim una quarta part de la població, segons l'enquesta de l'Observatori, que els hi costa arribar a final de mes, i un percentatge important de persones que no poden pagar coses tan bàsiques com el lloguer, l'aigua o el gas. Per tant, els nostres principis, que hem explicat bastantes vegades, com a mínim els dos cicles pressupostaris anteriors, són criteris de renda, que han de regir els impostos, les taxes i els preus públics, exempcions i bonificacions pels col·lectius més vulnerables, i, en general, les ordenances han de servir per recaptar una mica més de diners, malgrat que en el PowerPoint aquest que ens van donar el dia de l'audiència pública es diu que des de l'equip de govern es desaconsella posar més càrrega fiscal sobre les empreses i els ciutadans. Nosaltres, com vam dir l'any passat i segurament com direm l'any que ve, no pensem que sigui qüestió de pujar els impostos o baixar-los, sinó a qui se'ls apuja i qui se'ls baixa. I pensem que aquí està una mica la qüestió, que qui més té més pagui, i aleshores en aquest sentit nosaltres sempre que hem fet propostes, per exemple, amb l'IBI, ha anat en aquest sentit, d'intentar que sigui el màxim de progressiu. Sabem que nosaltres només podem tocar poques coses, no? El tipus impositiu, i no podem fer trams. Nosaltres ens pensàvem que sí, som una mica novells encara, l'any passat vam fer una proposta de trams en funció del valor cadastral i vam veure que no podíem, per tant, intentarem aprofundir en exempcions per col·lectius identificables, com els perceptors del PIRMI l'any passat es va aprovar amb la taxa de clavegram. En tot cas, com deia, la qüestió per nosaltres és que hi ha persones que sí que poden pagar bastant més IBI del que paguen actualment. Aquest any tornem a baixar una miqueta per compensar aquesta pujada del valor cadastral. Nosaltres pensem que potser no caldria baixar-lo i aleshores després intentar pal·liar l'efecte negatiu pels que més tenen, doncs, amb subvencions i bonificacions. Farem algunes propostes en aquest sentit. I bé, cal dir coses positives de les ordenances fiscals. Jo en dic dues, les ha dit el Carles, però realment nosaltres les hem valorat com a positives des de la CUP. El tema de Can Calopa, tot el que sigui promoció econòmica i rebaixar la categoria de la valoració dels carrers, creiem que és bastant positiu, i també la bonificació de l'obertura de restaurants i petit comerç en general, perquè és un dels sectors que més pateix per la crisi. Sant Cugat, els carrers del centre pateixen molt i cada cop hi ha més franquícies, i és important aquestes mesures de promoció econòmica que nosaltres veiem amb bons ulls. Com a conclusió, ara diré el vot ja el que farem a les ordenances i als pressupostos. Farem dues abstencions perquè esperem fer propostes. Sabem que en el pressupost serà més difícil contemplar-les i és probable que no aconseguim incidir massa, però amb les ordenances sí que intentarem generar nous ingressos a través de les nostres al·legacions. Acabat una mica les ordenances, que com he dit és el mateix de sempre, criteris de renda i bonificacions i ajudes als més desafavorits, tema del pressupost. La veritat és que és substancialment més difícil, objectivament més difícil criticar aquest pressupost que el de l'any anterior, el tema de l'augment de fins a 95,6 milions d'euros, fa que sigui bastant més difícil criticar. I en el PowerPoint d'aquest que ens van donar el dia de l'Audiència Pública, mires els capítols i, clar, el que és cert i evident és que tots els capítols augmenten. I, per tant, sembla que persones augmenten, entitats, associacions, agents culturals augmenten, comerç augmenta, etcètera, etcètera. Nosaltres volem fer unes consideracions respecte a aquests números del pressupost que pensem que són pertinents. Un exemple, el capítol 2, que és un capítol que augmenta 11,25%. És cert que augmenta un 11,25% respecte a l'exercici anterior, però l'any passat va baixar un 12,5% i el 2012 havia baixat un 20%. Per tant, encara ens trobem en una situació pitjor que fa 3 anys. I sembla que estiguem pujant molt, però no hem pal·liat l'efecte de les dues successives retallades. Hi ha partides que no augmenten ni baixen, però això significa una consolidació de l'ajust dels anys anteriors. L'exemple és el comerç local. Nosaltres veiem positiu les millores en les ordenances pel que fa a la promoció del comerç local, però l'any passat es va fer una retallada important de les campanyes de promoció del comerç local. Aquest any no es toca la partida, per tant, entenem que es consolida una miqueta la retallada l'any passat. A nivell de quantitat no té el mateix pes que altres coses com altres impostos, però pensem que és important perquè pensàvem que si hi ha un augment dels ingressos significatiu, com és el cas d'aquest any, doncs podríem pal·liar l'efecte de la retallada l'any anterior. Tercera consideració és referència a despeses al que nosaltres diem model de ciutat. N'hem vist una que ens ha fet curiositat, que és que el contracte de manteniment de les zones verdes augmenta un 33%, no? Prop de 300.000 euros. Una mica, no diré el titular aquell que vaig dir, perquè si no ja és... Però hi ha algunes despeses que potser no calen. Si tinguéssim diners infinits, doncs ho podríem fer, però no cal que les rotondes siguin com camps de futbol. I una cosa que m'ha sobtat també, em corregireu si m'equivoco, quan vas a la part d'energia hi ha un augment de la facturació important, tant de l'electricitat com del gas, en la policia local, edificis d'ensenyament, culturals, esportius. Interpreto que és només pel fet que han pujat el preu dels serveis i no que hagi augmentat el consum. Suposo que això ho tenim monitoritzat, espero que sí, perquè això és una de les coses bones, i ho dic sense cap mena de conya, del tema Smart, no? Per tant, espero que només sigui perquè han augmentat els preus dels serveis en general. Perquè ningú digui que no proposem, doncs, algunes propostes concretes. Intentarem polir-les aquests mesos i, com ha dit el Carles, de cara al pressupost les hauríem d'anar introduint successivament al llarg dels mesos en aquestes modificacions que, com fa 5 minuts, hem aprovat. Nosaltres pensem que hi ha marge a les ordenances per recaptar una miqueta més. De fet, pensem que aquesta és la clau, recaptar més dels que més tenen. I després hi ha algunes despeses que es poden retallar. N'hi ha dues que són a les estrelles que hem dit sempre. Algunes vegades s'ha comentat i no s'ha aprofundit més, però una és la de, per exemple, la designació dels grups polítics, que és una quantitat significativa. No faré comparativa amb les xifres perquè no té sentit, però són pràcticament 200.000 euros, és una quantitat important. I després, bé, el tema de la... Intento fer servir unes paraules diferents perquè sempre diem cartivar sobredimensionat, jo diria duplicitat organitzativa, o política o gerencial, però tenim la sensació des de la CUP que tenim els dos models al màxim. Per tant, pensem que hi ha una duplicitat en alguns llocs i que podríem fer més eficient, optimitzar els recursos que hi destinem. I finalment, lligat amb l'exemple que he posat dels 300.000 euros del contracte de manteniment dels parcs i jardins, després associades al model de ciutat-jardí, sense tot pejoratiu, descriptiu. Molt maco però molt car, i que nosaltres ens remet a la qüestió de fons que hem anat traient en els diferents debats que hem tingut de pressupostos i ordenances. Que el model de ciutat és car. L'Eva Borràs em va corregir quan em va dir a la comissió informativa que és un 82% de captiu, així ja no diré el 90%, però creiem que és significatiu aquest 82% captiu, i que nosaltres pensem que és legítim voler aquest model de ciutat, legítim i a més acceptat i referendat successivament. Es pot voler mantenir la mateixa estructura organitzativa, encara que per nosaltres sigui duplicada, i també es pot voler no pujar impostos. Però el que no es pot voler són les tres coses a la vegada, per nosaltres. I aquest seria una mica el missatge nostre, que malauradament no tenim tots els recursos que voldríem i el model de ciutat pensem que s'ha de debat. I en aquest sentit farem les nostres propostes.
Gràcies, senyor Bea. Per part d'Iniciativa, senyor Calderón té la paraula. 8 minuts ha estat, senyor Bea. 8 minuts.
Gràcies. Bé, en primer lloc, jo avui sóc un home feliç. Sóc un home feliç perquè després de molts anys de reivindicar-ho, avui discutim pressupost i ordenances fiscals en el mateix ple, en el mateix moment, i a la mateixa hora, i jo crec que és de, de rebut felicitar l'equip tècnic i polític que ha fet possible que hi haguessin les ordenances fiscals i el pressupost en el mateix ple i així poder-nos fer una idea real de quin és el marc d'ingressos i de despeses en el mateix moment. Per nosaltres a nosaltres ens resulta molt difícil parlar del context econòmic en el cas de Sant Cugat i dels ajuntaments sense parlar del context una mica que tenim, no? Una mica un context marcat per la llei d'estabilitat pressupostària, que si em permeteu el barbarisme, no s'encorseta cada vegada més a nivell municipal, la congelació de l'aportació de l'Estat als municipis, els deutes i els incompliments de la Generalitat de Catalunya dels convenis, que a Sant Cugat aquest any són 3.800.000 euros, i això ens obliga, com a Ajuntament de Sant Cugat, a avançar aquests diners per fer front a obligacions que tenim, doncs ara penso en el Patronat Municipal d'Educació, per exemple, o reformes legislatives que tenim en marxa en aquest moment, com són el famós ARSAL o avantprojecte de retallada i suspensió de l'autonomia local, és un rebateig nou, o bé el projecte de llei de governs locals de la Generalitat de Catalunya, que encara no coneixem el detall, però sembla que la música amb el que es diu a Madrid d'una altra manera és bastant similar. I tot això, al final, amb una probable reforma de llei d'hisendes locals i de finançament dels ens locals, que anirà en la línia contrària que sempre hem reclamat en aquest ple, que és dotar de més recursos als ajuntaments per poder fer més polítiques. I probablement, en aquest sentit, una vegada es s'aprovi l'avantprojecte ARSAL, probablement el segon pas serà finançament local i anirem a pitjor i tindrem menys condicions, no? A nivell d'ordenances fiscals, és veritat que el paquet d'ordenances fiscals a l'Ajuntament de Sant Cugat, després de molts anys, bueno, com a mínim els 6 anys que jo soc regidor, és un bon bagatge. Cada any hi ha innovacions a nivell de sostenibilitat, per exemple, hi ha incorporació de temes socials. Aquest any, una vegada més, s'opta per baixar el tipus impositiu, amb el que nosaltres no estem d'acord. Nosaltres entenem que el tipus impositiu l'hauríem de mantenir per intentar fer... Parlo de l'IBI, Parlo de l'IBI, ordenances fiscals IBI. Amb el tipus impositiu nosaltres el mantindríem i amb aquests ingressos a més intentaríem fer polítiques de redistribució, ja que no es pot, doncs intentar fer via subvenció aquelles coses que diem d'introduir la renda, criteris de renda en el pagament d'aquest tipus d'impostos. Tercer lloc, en segon lloc, hi ha un tema nou que és l'increment de la taxa del mercat de Torreblanca d'un 20%. Que es parla que és per nivellar el compte d'explotació de cara a l'autogestió, que és un nou eufemisme, potser, per dir privatització del mercat. Jo crec que el que es pretén amb aquesta tota operació és, bueno, ens desentenem una miqueta del mercat de Torreblanca, és el nou model fantàstic aquest de donar un operador i que ja se n'ocuparan, o que els paradistes parlin amb un operador i que ho gestioni l'operador. Per tant, jo crec que en aquest cas el concepte d'autogestió potser vol dir una altra cosa. Qüestions que ens agraden. Les bonificacions a l'ICIO en construccions en geotèrmia i biomassa, i ens agraden les bonificacions a les taxes d'obertures de comerç, bars i el tema de l'IAE a Can Calop. Això ho fa consens, per dir-ho d'alguna manera. No ens agrada que caigui la bonificació als horts urbans. Ja sé que és un tema legal, però bueno, l'any passat es va parlar molt d'aquesta bonificació que ens donava un toc mediambiental, doncs aquest any es veu que no es pot fer perquè és legal. Es veu que la norma mana per sobre de la imaginació, per dir-ho d'alguna manera. I ho entenem perfectament. Sobre el pressupost, la despesa, enganxo pel final de la intervenció de l'Ignasi, el tema del model de ciutat, un model car, un model que ens costa molts diners, que obrir la parada ens costa un 81,7, segons dades, només per obrir la parada, i que només podem fer política o podem fer accions concretes cap a la ciutadania amb un, perdoneu, amb un 18% d'aquest pressupost. El que també ens demostra això és que tenim una estructura econòmica, organitzativa, poc flexible, perquè cada any estem igual, o sigui, varia del 85 al 80, 80, 85, 90, 80, 85, sempre estem igual. Per tant, jo crec que hauríem d'intentar flexibilitzar d'alguna manera, no sé com, No ho sé, no parlaré... No, ja, vostè riu perquè es pensa que flexibilitzés igual a retallar plantilla, però no, no, no parlo d'això, no parlo d'això. Hauríem de flexibilitzar l'estructura econòmica de l'Ajuntament, sobretot amb, amb una de les qüestions que parlava l'Ignasi, que són els consums energètics. Sé que hi ha una explicació tècnica, que molts consums que hi havien desperdigats per tot el pressupost s'han ajuntat amb una única partida, és veritat, però no deixa de sorprendre'm les pujades, que també entenc que hi ha pujades de tarifes, allà on no toca, però no, no deixa de sorprendre la pujada en consums energètics com llum o gas. I una altra cosa són els consums d'aigua. Model de ciutat, gespa, s'ha de regar, bueno, doncs tenim el consum d'aigua que tenim. Jo, el que, de cara a futur, amb el pressupost, demanaria un exercici que pot ser interessant i que jo, el grup d'iniciativa intentarà fer de cara a presentar al·legacions, que és, davant de la reforma legislativa, veure quines són les competències pròpies i impròpies, això que diuen ara, que a mi no m'agrada, i veure què és el que aportem econòmicament a cadascuna de les, d'aquestes accions. Jo crec que és molt important, perquè s'obrirà un meló que serà pròpies o impròpies, legals i il·legals, perquè seran legals, legals o il·legals, les pots pagar o no les pots pagar, quan en realitat són necessàries o menys necessàries. Perquè estem parlant del nucli més important de les polítiques d'un municipi, les que es posen en qüestió amb aquesta llei. S'està posant en qüestió la cultura, els serveis socials, l'educació, s'està posant en dubte tot això. I si no som capaços d'assolir l'economia, els diners necessaris per garantir això, tot el que ha costat tant de muntar, tot el que ha costat tant de donar a aquesta ciutadania està en perill. Després, a qüestions molt puntuals, hi ha un augment en els plans d'ocupació, perquè es preveu una inversió del SOC, en aquest cas, una subvenció potent del SOC. Jo no hi confiaria gaire, també els hi dic. Jo confiar aquest tipus de polítiques a un ingrés extern de la Generalitat de Catalunya a dia d'avui no hi confiaria. Parlaríem també de l'estructura duplicada, gerencial, política, és igual, ja ho ha dit l'Ignasi. Hi ha un increment important de les beques menjador, del que ens felicitem. També els hi demanarem properament si aquestes beques menjador com es distribueixen en centres, si són centres públics, concertats, si no, baixen les beques a instituts, per exemple, que això també es veu. I hi ha un tema que ens preocupa molt, que és el tema de les defenses jurídiques en l'àmbit de política de planificació urbanística. Són gairebé 750.000 euros que dediquem a defensa jurídica a l'àmbit de l'urbanisme. Sé que tenim litigis molt importants, però 750.000 euros són molts euros, són molts diners. Si a més això li sumem els 4 milions i mig d'expropiació de zones verdes, que podríem parlar d'haver-ho solucionat fa molts anys en el moment que tocava i no ara, doncs clar, estem parlant de partides molt importants que ens obliguen a no poder fer altre tipus de polítiques. L'habitatge social, algun dubte que tinc és si els 2,4 milions aquests que hi ha previstos seran suficients per fer aquest habitatge. Sé que hi ha la intenció de fer-ho. I en el tema de les inversions, això, des del nostre punt de vista, és cert que és adquisició de patrimoni públic, el patrimoni per l'Ajuntament, el tema de zones verdes, però jo no ho comptaria com una inversió. I ja d'aquest capítol, és veritat que ho és, o sigui, formalment és una inversió. Però 4 milions i mig en zones verdes, més el que hauríem de restar de tot el tema d'urbanitzacions, doncs la xifra que està tan maca que queda d'inversions al final és menor. I valorem molt positivament, per acabar la part d'inversions, el pla plurianual d'asfaltat a la Floresta, perquè sap que el Carles sap que és un tema de disputa allà a la Floresta i de reivindicació dels veïns i veïnes. Ah, sí, ja per acabar, acabo. Anunciar el vot contrari tant a ordenances com a pressupost, anunciar que treballarem al·legacions i esperem que en el marc de la comissió informativa podem assolir acords, no només amb l'equip de govern, sinó amb altres partits. I bé, jo crec que amb aquesta intervenció s'han donat les pistes de per on aniran aquestes al·legacions. Gràcies.
Moltes gràcies. 9:46. Senyor Vilasenyor, té la paraula.
Bé, no els diré quines seran les propostes que farem a pressupostos i al·legacions, perquè entenc que primer els hem de passar a l'equip de govern i no tindria sentit que les diguéssim ara, entenc. Per tant, jo crec que tenim dos debats. Aquest és un debat inicial. El debat de propostes serà el que farem a l'aprovació definitiva. Bé, hi ha dos temes. Pressupostos i al·legacions. Vostè ha dit que, evidentment, el cicle pressupostari representarà dificultats en l'acceptació de delegacions, bàsicament pel tarannà jurídic de l'acceptació. No és per repetir el debat, però vostè ja sap que nosaltres farem propostes polítiques que comportaran un acord polític fora o independentment del vot que hi hagi en el pressupost. També li he de dir que, com pot entendre, nosaltres tenim les dades pressupostàries de fa 2-3 setmanes i, per tant, era impossible fer propostes abans de tenir les dades pressupostàries. També és lògic. Sí que serà més fàcil a les ordenances. Començo per les ordenances. El nostre grup farà el que ha fet en els darrers anys, que és abstenir-se en el punt d'ordenances i presentar al·legacions. I per què abstenir-nos? Abstenir-nos perquè hi ha coses que considerem positives, entre elles moltes que en els darrers anys, des de fa bastants anys, s'han anat incorporant a proposta del nostre grup i d'altres grups que creiem que les fan positives, com per exemple alguna de les que vostè ha comentat dels comerços. De la bonificació en la implantació de comerços, que és una al·legació, ara no recordo l'any, però crec que va ser 2008, però és igual. Hi ha altres coses que creiem que s'han de tenir en consideració sobre les ordenances. Primer, creiem que cal donar una volta al tema de la taxa de clavegram i el seu posicionament. Hi ha un aspecte que no s'ha tocat, però jo crec que sembla que se'ns hagi quedat en l'oblit de la història, que és el concepte de tarifació social. Ja sé que vostès i nosaltres tenim una manera diferent d'entendre la tarifació social, ara no cal repetir els debats que hem tingut en premsa i en plens, però crec que fora interessant que com a mínim ens plantegem si tirarem o no la tarifació social. En el sentit que s'estan plantejant altres municipis com Terrassa, i per tant jo crec que no cal que fem el debat de vostè dir-me que sí que hi ha tarifació i jo que no, perquè això ja ho hem fet. D'altra vegada, hi ha un tema que crec que també cal posar sobre la taula. Bé, se'ns acaba la ponència de l'IBI. Aviat se'ns acabarà la ponència de l'IBI. Vostès saben que durant una sèrie d'anys, 10, si no recordo malament, la ponència de l'IBI, per tant, la fotografia cadastral que es va fer el 2006, si no recordo malament, més el multiplicador o coeficient que posem a l'Ajuntament, dona una xifra que paga cada immoble, cada ciutadà, entenc que propietari d'un immoble. Aviat se'ns acabarà. I, per tant, entenc que caldrà posar sobre la taula quin serà el tipus de ponència que realitzarem. I això, com a tot, pot representar una igualtat d'ingressos, menys ingressos o més ingressos. I, per tant, crec que això és una de les coses importants que ens queda en tot el mandat per posar sobre la taula i per arribar a acords. Fa unes setmanes, uns mesos, abans de l'estiu, vam tenir una reunió amb les escoles de música privades, lligat al concepte de tarifació social i també la possibilitat que es prestin serveis públics en escoles com aquestes. Jo crec que aquest és un tema que va quedar d'aquella manera, es va parlar, i crec que fora interessant que el tornéssim a ampliar en el debat d'aquestes taxes. Què més tenim en quant a ordenances? Evidentment nosaltres farem al·legacions, espero que puguem consensuar alguna actuació. Pressupost. Tornaré a dir la frase de sempre, el pressupost està sobrevalorat, està bé, no allò. Està sobrevalorat perquè per dos motius. Primer, hi ha incògnites en aquest pressupost, tot pressupost té incògnites. Per exemple, els 3,8 milions d'euros de la Generalitat vindran, no vindran, els tenim posats aquí, evidentment, els tenim posats. Si vindran o no vindran, l'altre dia hi havia consideracions que posaven dubte, entre ells el no pagament per part del govern de l'Estat o la impossibilitat d'alguns dels fons de cooperació interterritorial que anaven aquests diners i, per tant, podia posar en entredit. Per tant, hi ha una sèrie de diners que els tenim en una consideració segurament de dubtosos. Per tant, tenim tres escenaris. Aquest de pressupost, que és el que estem avui parlant, el d'incorporació de romanents, que tindrem el mes de març, i la modificació de crèdits, que tindrem a la setmana següent de l'aprovació del pressupost, possiblement. Per tant, jo crec que el marc de negociació se centra en aquestes tres coses, no solament en la que avui estem parlant, i per tant també les propostes nostres aniran en aquest sentit. Hi ha serien d'interrogants per fer propostes, com vostè sap. En aquest moment tenim un estat d'execució, doncs el darrer estat d'execució que tenim del mes de setembre. Necessitaríem un estat d'execució el més aviat possible que sigui el darrer, tot i que hi ha, per exemple, en ingressos, el tercer trimestre és en el qual s'ingressa i per tant és difícil de fer-ho. El nostre grup també posa sobre la taula el repensem Promusa, aquella sèrie de reunions que estem realitzant i per tant que també ens afecta el conjunt del pressupost municipal i que s'estan desenvolupant i tindran una segona fase, entenc que en breu, sobre els valors dels immobles i sobre com aquest ens autònom, aquesta societat anònima municipal, pugui també resoldre un problema que seria la generació d'ingressos atípics, per dir-lo d'alguna manera. En aquest sentit, donar suport també a la, com a mínim, el posicionament que van expressar els companys d'iniciativa l'altre dia en roda de premsa sobre l'aigua. Hi ha altres temes que nosaltres hem plantejat en altres situacions que creiem que foren interessants, com una revisió de l'IBI industrial, sap que en vam parlar en l'anterior cicle pressupostari. Creiem que també s'han de posar sobre la taula l'anàlisi no solament del pressupost municipal, sinó dels diferents organismes autònoms i també els seus problemes en la incapacitat de rebre diners, per exemple, l'organisme del Patronat d'Educació i els interrogants que puguin venir un altre cop sobre quins ingressos tindrem i quins no. I si no venen, com els pagarem? Per tant, anem acumulant ingressos amb una sèrie de dubtes i això, evidentment, no és problemàtica del pressupost, és problemàtica d'una circumstància. La pressió impositiva, abans parlàvem d'impostos. Paguem impostos molts a Sant Cugat o no en paguem? Hauríem de pagar més o no n'hauríem de pagar? Jo comparteixo que el tema ja no és si paguem molts o no, sinó quin és el repartiment d'aquests impostos. Vostès saben que el Sant Cugat és el municipi o un dels municipis de l'àrea metropolitana amb la pressió impositiva més gran. Evidentment, això s'ha de lligar després als serveis, perquè si no seria una dada que seria incorrecta, però en qualsevol cas sabem que tenim una imposició important i que, per exemple, la recaptació sobre el total del pressupost de l'IBI representa al voltant del 45%. Per tant, l'IBI és molt important, per tant, el que paguen els ciutadans, no tant en quant a ingressos industrials. Sí que hem tingut una sorpresa, ho heu dit vosaltres també, de les transaccions en vendes i compra d'habitatges. Per tant, això no sé si és positiu o no, perquè hauríem de veure què és, si estem parlant de compres entre bancs o entre fons, o estem parlant de negociació per millorar o per perdre qualitat de vida. L'observatori, que l'altre dia vam presentar, l'observatori, parlant de més d'un 50% de les persones que havien venut i comprat pisos, bàsicament l'havien venut per reduir despeses i, per tant, perquè no se'n podien fer càrrec, possiblement, de la hipoteca. Aquí s'han generat unes plusvàlues, també, i, per tant, això no és un motiu d'alegria, al contrari. Per tant, nosaltres els hi proposem genèricament que encetem un pla, unes propostes agregades o alguna cosa similar sobre generació d'ocupació, foment de creació d'empreses, o que les ampliem, les posem en una documentació, infraestructures i millora de polígons industrials. Entenem que una de les funcions ha de ser aquesta, i per aquí aniran les nostres esmenes, també en el marc del medi ambient. Creiem que la cultura continua sent el gran oblidat de tots els ajuntaments i, evidentment, de les instàncies supramunicipals que estan deixant de prestar subvencions als ajuntaments i que les hem de compensar per fons públics, però entenem que és allò que separa més, segurament, els ciutadans. La cultura com a concepte de l'estat del benestar és allò que, si no, els ajuntaments i els ens públics no ho fem, doncs sí que quedarem a part. Hi ha un tema també que nosaltres entenem que caldria tirar endavant, que és un fons de cohesió territorial que ve a ser aquells diners que s'han deixat d'invertir en altres zones, com alguns barris en concret o els districtes, i que fora interessant que el posem global. Però en aquest sentit, que considerem molt positiva la partida pressupostària plurianual i sobretot el que implica el concepte, no solament els diners per treballar a mig termini i no solament d'un dia per l'altre o d'un any per l'altre, que no es donava mai a temps a executar allò que teníem. I sobretot plegat, allò que parlàvem del fons de cohesió territorial, per posar-li una paraula, un minut, ja porto 8, ja porto 9, doncs fora interessant també que això servís perquè aquells veïns que no han disfrutat i no han gaudit del seu asfaltat durant molt temps poguessin tenir un, bé, com ja ho he dit altres vegades, una mena de banc públic de l'Ajuntament que els hi pogués deixar els diners o similar. Acabaríem Acabaria dient-li que el nostre grup lliurarà l'equip de govern, tan bon punt tinguem la documentació feta, les propostes tant com en ordenances fiscals com en pressupost, i per tant esperem que la negociació política i tècnica pugui funcionar. Gràcies.
Sí, senyor Vilasenyor. Per part del Grup Popular té la paraula el senyor Benejam.
Gracias. Hablaré primero de los gastos, del capítulo de gastos. Estamos aquí ahora en un momento en el que, según se ha dicho y se nos ha informado en varias ocasiones por el concejal de Economía, el señor Bugarolas, que es mejor, incluso hoy ha dicho que es mejor que el de hace dos años. Supongo que tomaba la fecha de hace dos años por ejemplo, no estaba especificándola por ninguna razón, pero hace dos años sí que estamos mejor ahora que hace dos años, ¿no? Una de nuestros caballos de batalla en las propuestas que hacemos siempre en el área de economía es la reducción de la deuda. No sabe usted que muchas veces hablamos, discutimos sobre este tema y nosotros siempre hemos pedido que se reduzca un poco más de lo que habitualmente se viene haciendo. Y además, dado que San Cugat es un municipio ejemplar en muchos sentidos, que es un ejemplo para otros municipios en otras cosas, también podría serlo en este tema de la deuda. Si tuviéramos una deuda inferior al 60%, hoy día ya seríamos un ejemplo a seguir por muchos otros municipios, y además creemos que nos lo podemos permitir, que hay algunas cosas en las que podríamos dejar de gastar ciertos importes y reducir deuda, que para nosotros es una prioridad, reducir deuda en mayor medida, vamos. También valoramos positivamente que en el capítulo 1 del pacto de las personas se aumente un 30%, que bueno, es un importe considerable este aumento en porcentaje, pero únicamente hay que matizar que no estamos de acuerdo en algunas de las diferenciaciones que se hacen al alza o a la baja en algunas de las partidas concretas que se incluyen en este capítulo, que son muchas. La distribución, estamos de acuerdo en que había que dotar a este capítulo de más importe, de mayor importe, pero no de cómo se hace exactamente, o no coincidimos en todos y cada uno de los puntos en los que se dota o se reduce presupuesto. Las aportaciones del ayuntamiento a los organismos autónomos nos siguen pareciendo muy altas, no por la labor que hacen los organismos autónomos, sea buena o mala, sino por el momento en el que estamos. Estamos en un momento que, bueno, hay otras prioridades a nuestro modo de ver, y el gasto en estas partidas tendría que ser inferior, más teniendo en cuenta, por ejemplo, en el ámbito de la comunicación, del área de la comunicación, que de los organismos que se dedican a la comunicación, que ya existe una duplicidad, porque el ayuntamiento ya se gasta mucho dinero en comunicación, ya tiene un departamento de comunicación que vale mucho dinero, y o se reduce en una cosa o se reduce en otra, pero no tiene que haber un presupuesto de más de 2 millones de euros, bastante más de 2 millones, entre las dos cosas. Creemos que es demasiado abultado entre lo ANCIC, me refiero, y el departamento de comunicación del ayuntamiento, ¿eh? Por tanto, ahí esa es una de las cosas que nosotros reduciríamos, pero es indudable que si no estuviéramos en el momento en el que estamos y que la deuda fuera inferior, esta no sería una cuestión tan prioritaria para nosotros. Ya entendemos que sí que es posible para un ayuntamiento no endeudado o poco endeudado tener estos mecanismos de comunicación y que al final pues se puedan traducir en servicios, pero tal y como están planteados no nos parece que sea lo adecuado. Se trata de una cuestión de oportunidad temporal también, ¿eh? Ahora no es el momento de tener unos organismos autónomos a los que haya que destinar tanto dinero. Y otra de las cuestiones importantes que ya se ha comentado es el gasto en zonas verdes. Aquí se da una cosa muy curiosa, que es que se presupuesta, se incluye en el presupuesto el gasto o el posible gasto en las en los intereses y las costas que se tengan que pagar en los procedimientos judiciales que interponen los propietarios que quieren que se les bueno, que tienen derecho a que se les ¿cómo se dice? Se les embargue esa zona, no sé cómo se exacto, no me sale la palabra, que se les expropie esta zona, sí. Ya estamos presupuestando un acuerdo, o sea, un importe para que, bueno, que resultará de sentencias a las que el ayuntamiento siempre resulta condenado a pagar. Entonces, bueno, esto es una cuestión que se nos hace muy difícil de entender. O sea, cuando no se puede alcanzar un acuerdo con estas personas porque el ayuntamiento no está de acuerdo nunca en cuánto hay que pagarles y al final es una sentencia que lo tiene que decir, pues no entendemos que se tenga que presupuestar ya el pago de intereses y costas en este sentido. Y en cuanto a los ingresos, las previsiones de ingresos son realmente buenas. Ingresamos bastante más, ingresaremos bastante más en IBI. También la recaudación sorprendente de del impuesto de plusvalía, lo cual quiere decir que se mueve mucho el sector inmobiliario a pesar de la coyuntura. Pero nos sorprende mucho porque realmente seguro que las compraventas o la mayoría de compraventas se realizan por debajo del valor al que fueron comprados los inmuebles. Es muy posible que el valor al que fueron comprados los inmuebles sea superior al que se están vendiendo hoy en día o al menos en una proporción bastante alta. Pero aún así se genera plusvalía, lo cual pues indica que hay la propia Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona el otro día ya solicitaba que esta situación se modificara legalmente porque se entiende que no es correcto estar cobrando unas liquidaciones cuando en realidad no hay ninguna plusvalía, no existe la plusvalía. Pero, sin embargo, los ayuntamientos cada año cobran más dinero por este importe y por el IBI también cuando los valores catastrales, porque los valores catastrales suben pero los valores reales bajan, ¿no? Y un último apunte es que se actualiza el IPC en todo el capítulo de los ingresos, que este año es del 1,9, la actualización del IPC y se aplica a todas las tasas y a todos los impuestos, tal y como permite la normativa, es cierto. Pero, en cambio, en los gastos, en determinados gastos, no se aplica esas actualizaciones, sino que algunos pues se aplica el mismo importe que el año pasado, se quedan congelados, pero no hay actualizaciones de IPC. Entonces, ahí quizá también tendríamos que actualizar esos gastos con el IPC correspondiente a cada año. Porque, claro, actualizamos los ingresos, la recaudación, los impuestos, pero no actualizamos los gastos. Nada más. Gracias.
Moltes gràcies, senyor Benejam. 7 minuts amb 20 segons per la seva informació. Té la paraula el senyor Brugueroles.
Ara quan tinc jo, senyora alcaldessa?
Menys de 5 minuts.
Vinga. Bé, vull agrair molt les seves aportacions. Vull insistir en un missatge que l'hem dit al principi de tot, que per què pugen els ingressos, aquest pressupost? Perquè pugen els impostos? No. Sinó perquè portem 3 anys constatant que, sobretot en un impost concret, que ara mencionava el senyor Benejam, que són les plusvàlues, clar, les plusvàlues és un impost que és puntual i que es merita només quan hi ha una transmissió, una compra-venda d'un bé immoble. Per tant, té un alt grau d'incertesa i, per tant, el prudent és pressupostar-ho a la baixa. Què ens passa? Que portem 3 anys pressupostant molt a la baixa i després, quan arribem a la liquidació, resulta que l'import liquidat ha sigut molt més elevat del que havíem pressupostat. Què fem ara, el 2014? Menjar-nos aquesta prudència? No. Continuem sent prudents i continuem, diguem-ne, amb aquest criteri, però sí que és raonable, diguem-ne, pensar que probablement el que s'acabarà recaptant en termes de liquidació com a mínim s'aproparà més al que s'ha vingut liquidant els darrers exercicis, més veient com una mica com està el pati, no? I com està el pati? Doncs que jo mateix, per exemple, com que em toquen qüestions relacionades amb la promoció econòmica o amb relacions internacionals, de tant en tant em venen a veure inversors estrangers, home, que hi ha per aquí, que hi ha no sé què, perquè realment aquest fenomen s'està produint. Ja s'ha produït en exercicis passats de grans transaccions de béns immobles disponibles o industrials, comercials, etc., que tenen a veure molt més amb una fenomenologia relacionada amb la posició relativa de l'estat espanyol en aquest moment, que és un carmelet per molts inversors internacionals, tal com tots sabem. I això passa, i passa també a Sant Cugat. i per tant això dona que pensar que probablement doncs, les plusvàlues per aquesta via continuaran a l'alça. Ara, clar, la plusvàlua malauradament té un tipus d'impositiu lineal i castiga severament transaccions obligatòries, que n'hi ha moltes també, n'hi ha moltes. Què hem demanat nosaltres aquí a l'Ajuntament? Escolti, modifiquin la llei. És que necessitem més marge de maniobra. Les plusvàlues és un impost que quan el girem, moltes vegades ens passa, l'alcaldessa en parla moltes vegades, rep molta gent, és que és una injustícia, és que és flagrant moltes vegades. Moltes vegades és un impost que dius, però com pot ser? I no tenim marge de maniobra. Hem de modificar la llei del text refós, el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. Els articles 110, una cosa així, són els que regulen aquests, és que ja ens els sabem, perquè te'ls mires per dalt i per darrere, de dir, però com pot ser? I és un impost que realment s'ha de modificar. La qüestió energètica, efectivament hi ha una qüestió de tarifa, hi ha una qüestió d'IVA, i també hi ha una qüestió de que les mesures que s'apliquen sota el criteri Smart City, diguem-ne, molts d'ells tenen un impacte que no és immediat i que requereix una miqueta més de temps. És normal, diguem, en un consistori com el nostre, que la CUP, que Iniciativa per Catalunya, voldria més recaptació i, per tant, més impostos. I segurament el Partit Popular a la inversa. És normal, això vol dir que, diguem, que la posició que estem és la correcta, és per el que representem nosaltres, no, en aquest sentit. Per tant, sempre que parlem d'aquestes qüestions, ens trobem en aquestes posicions que són normals i són les que toquen, entengui. Estic acabant, senyora alcaldessa. Important el del mercat de Torreblanca, res de privatització. Res de privatització. Aquí el que estem és intentant incentivar una eina d'autogestió que permeti que la despesa per part dels periodistes sigui més baixa i també per part de l'Ajuntament, les dues coses alhora. I pensem que això és possible, perquè, escolteu, no ens enganyem, i les hem dit els periodistes, la gestió que tenim ara no és eficient. No per res, no perquè no s'intenti. Hi ha la millor intenció, hi ha bons professionals, però és una gestió que és millorable. I, a més, els periodistes no estan contents. Per tant, una cosa que ni ells ni nosaltres estem satisfets, l'hem de donar la volta. I el que fem a través d'aquesta taxa és intentar que aquest nou esquema que neixi suficientment ben dotat. Però la intenció d'aquesta taxa no és recaptar més, al contrari. És que aquests diners estiguin de pas per l'Ajuntament i que serveixin per dotar suficientment aquesta eina d'autogestió del mercat. Tarifació social la farem? Home, què és tarifació social? Un pressupost redistributiu, l'IBI, que paguin, deia el senyor Bea, no? Que paguin més els que més tenen. És que el tipus impositiu de l'IBI dels que més tenen, en molts casos, és més del doble. Recordi-lo del tipus diferenciat, senyor Bea, que està al 0,90 i el tipus general en aquest moment està al 0,46. I en alguns casos està per sobre de l'1%, amb determinats grans propietaris. Per tant, en l'IBI ja passa, i és el gran tribut municipal, i en molts altres també passa. Que tenim una estructura que és una tarifa social igual que la de no sé quin ajuntament? Potser no, però si l'efecte és el mateix, jo crec que s'han fet passos endavant importants en aquest àmbit. Els 3,8 milions de la Generalitat vindran, però això és tresoreria. Això no és pressupost. El que fem és... Què fem? Ser molt curosos, ser cautes, provisionar molt, i això és el que hem de fer. I per tant som més consistents ara que abans. No? Diguem, si a l'última liquidació del 2012 vam provisionar 22 milions d'euros, és perquè aquestes coses passen. La Generalitat té moltes més dificultats per pagar, hi ha empreses que tenen més dificultats per pagar, i en general això és el que ens trobem, i per tant el que hem de fer és ser molt prudents. No? La qüestió del deute del Partit Popular, a mi em sap de veritat, em sap molt de greu que vostès continuïn amb la tesitura que aquest ajuntament és un ajuntament endeutat. Doncs no, o sigui, és un mantra que el tenen, i no és un ajuntament especialment endeutat. Perdonin que els digui, ja em menjo gustosament les cares del senyor de Salvador, que sempre que m'hi adreço, però no és veritat que siguem un ajuntament especialment endeutat. No, estem on creiem que hem d'estar. On creiem que hem d'estar, que és suficientment lluny del límit legal, però amb una capacitat inversora que creiem que és la que necessitem en aquest episodi de crisi. Quan les coses millorin, aleshores és quan hem de rebaixar el rati d'endeutament. Que és just el contrari, fixi's, just el contrari del que fa el seu govern, del que fa el ministre Montoro. Fixi's vostè Que vingui vostè a lliçonar-nos sobre com... I quin és el paper que està fent el seu partit? Va, i vull ser molt moderat, va, no. Ho intentaré, de veritat, ho intentaré, de veritat. I la qüestió de la comunicació. La comunicació, escolti, els darrers anys ha patit unes retallades enormes. És el capítol que més s'ha reduït en aquest ajuntament. I això ho patim tots i ho veiem totes les àrees... I a més els ciutadans segur que els hi expliquen també. És que no ens assabentem, és que no ens arriben, és que abans hi havia la revista, és que abans hi havia el butlletí econòmic, és que abans hi havia tot això fora, tot fora. Tot fora, per què? Perquè, home, perquè les prioritats són les que són. I són les persones, són les polítiques de dinamització i és mantenir la ciutat en un mínim estat. Un mínim estat, per cert, que, i amb la senyora Pareira doncs n'hem parlat molt, el manteniment de la ciutat ha caigut molt els dos darrers exercicis. Ara comença a remuntar una miqueta. No es nota molt un any. Es comença a notar bastant el segon. Més exercicis, això ja seria una destrossa. Per tant, estem, diguem-ne, sobre l'itinerari que ens havien traçat. Estàvem en una situació que necessitàvem millorar. Necessitàvem reduir l'endeutament, necessitàvem provisionar més, necessitàvem reduir la despesa ordinària i contenir d'una manera, diguem-ne, importantíssima la inversió. Com ha vingut passant malauradament els dos exercicis precedents. Ara que ja estem on volíem estar, afrontem un punt d'inflexió. No vol dir ni brots verds, ni tornem al 2007, ni de lluny. Però sí que no hem de continuar aprofundint en aquella línia tan intensiva que hem tingut durant dos exercicis de contenció. Recuperem només una petita part del que s'havia retallat els dos exercicis precedents. Clar que voldríem tornar a dades d'exercicis 2007, etc. No és possible, no sé si ho serà en el futur, però sí que estem, diguem-ne, amb una precisió realment elevada amb el camí, amb l'itinerari que ens havíem traçat. Gràcies, senyora alcaldessa.
Gràcies, senyor Bea, senyor Calderón, senyor Vilasenyor. Senyor Benejam, té la paraula.
Només per comentar que el senyor Urbarolas, que fa, bueno, no fa dos anys, però aviat ho farà, amb aquest tema de les plusvàlues, que vostè ha dit que estàvem, o que estan conscienciat, que troben que és injust i tal, vam nosaltres presentar aquella moció sol·licitant que es bonifiqués el 95% quan es venia per sota del preu de compra. I en aquell moment... vostè doncs, va argumentar que no votaven a favor perquè no era el moment. Tinc la resposta aquí, tinc l'acta de la moció aquí al davant i li puc llegir textualment. Va dir que no era el moment perquè la situació econòmica no ho permetia. Encara que ens podríem arribar a estar d'acord en el tema de que era veritat que era injust. Avui vostè m'ha confirmat que és injust perquè si es ven per sota del preu de compra evidentment no hi ha cap plusvàlua que valgui. Per tant, no hi hauria de tramitar-se cap impost. Ara no sé si seria el moment, però potser és el moment de plantejar-s'ho, donat que estem millor que fa dos anys. I és un tema que, si és injust, doncs és injust i ja s'ha d'arreglar. No? Això és el que li demanaria que es pronunciï.
Senyor Benejam, senyor Brugueroles.
Aquest Ajuntament ha adoptat mesures molt importants en les situacions d'injustícia de les plusvàlues, que fan referència a desnonaments, a dacions en pagament i a figures assimilables. I aquí la senyora Borràs i altres persones de l'equip econòmic, quan vaig decidir que inclouríem aquesta expressió de figures assimilables a dacions en pagament en la moció que vam aprovar, vam dir, però clar, això com es menja? Però és que realment el que volia és menjar-se aquestes situacions. Però tot i així, li reconec que hi ha casos que dius, però clar, és que és un tipus únic i afecta tant a quan hi ha una gran transacció i ve un inversor rus que compra una parcel·la d'un antic inversor, ja, no sé, d'on sigui, i fa una operació milionària, i el tipus és el mateix per tots. Aleshores, aquí hi ha una sèrie de decisions, senyor Benejam, que és, nosaltres necessitem un nou marc regulador de la plusvàlua. El necessitem, vale? I necessitem corregir els efectes socials perniciosos que tots compartim a través de mesures com les que hem vingut adoptant. I ho fem, i ho venim fent, i ho fem i molt, i a més, cas per cas, i atenent, i l'alcaldessa rep moltes persones, i nosaltres també, i el senyor tresorer ha adoptat moltes mesures en aquest sentit. Ho fem, però no... no està gens clar, i n'hem parlat en comissió informativa, que la mesura que vostè proposa sigui òptima ni aleshores ni ara.
Gràcies, senyor Brugueroles. Doncs passem a la votació. Votarem separadament els punts. Vots a favor del punt 22è de l'ordre del dia, que és la proposta d'aprovació del pressupost municipal general, bases d'execució del pressupost per l'exercici 2014 i plantilles de personal. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? Queda doncs aprovat per 8 vots, per 15 vots a favor, 8 vots en contra i 2 abstencions. Passem a aprovació al punt 23è de l'ordre del dia, que és la proposta d'acord d'aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals per a l'exercici 2014. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Doncs queda aprovat per 15 vots a favor, 4 abstencions i 6 vots en contra. Passem al punt 24.